s'havien històries ets acompanyant en tornar altres portes els vespres l'hivern bevien aquí fora atrets per sa llum des com és obert tot l'any s'alçaven i em deien
Miquel, vine amb nosaltres no siguis tot sol fa una nit clara.
Ens ve molt de gust saludar aquí a la Ràdio Pública de Formentera un dels grans compositors, un dels grans creadors de cançons en la nostra llengua i des d'allà fa una bona colla d'anys, molt prolífic amb això d'escriure les cançons i també doncs, editar-les, publicar-les, preparar-les i enviar-les doncs, perquè nosaltres, els oients, les puguem gaudir. És en Miquel Serra, nascut a Eivissa, però mallorquí, clarament. I el rebem amb aquest tema que està, amb aquesta cançó, que forma part del seu darrer disc, Consolacions. Paral·lelament, també ha tret un llibre que es diu Consolacions. Ara en parlarem de les dues coses i si tenen res a veure. En qualsevol cas, aquesta cançó és una, pareix una espiritual, ara li demanarem si ho és o no. Però pareix una, té aquesta flaire i aquesta diríem, estructura d'espiritual negre, els borratxos de Nacamela.
I avui res ressona.
Company, veu i escolta.
Bon dia, Miquel, com estàs?
Hola, bon dia. Com va tot?
Va bé. Dies, aquí a Formentera ens agraden molt els dies que bufa o que ha bufat el ponent o el mestral una miqueta. Deixa la millor estampa, deixa l'illa preparada per fruir-la de la millor manera, amb molt bona, amb molta visibilitat, amb l'aire molt net. No sé si això a Mallorca també, si el vent de ponent és el teu vent preferit o no.
No, el vent preferit és el de llevant, saps? Que no és tan, que és un vent fresc, que ve de la mar directa, que ha travessat la mar des de Còrsega, i en Cidant sol ser un vent, solen tenir més un vent així de mitjorn, no? de sud, que ve un poc calentet, i ara veurem mai quin altre vent ve. Mira, mos hem d'adaptar tots, el de tramuntana sempre és el pitjor, o de xalot.
Molt bé, escolta, això és un espiritual, Miquel, aquesta cançó. És que a mi jo anava escoltant el disc i anava escoltant el disc, a mi sempre em sorprèn els teus discos per bé, eh? Sempre m'agraden. M'agraden molt.
Clar.
Soc fan, soc entrevistador, faig de periodista, i però també soc fan. Escolta, però, i dic, però això és un espiritual? Jo aquí estic veient aquí, fa 120 anys, allà una colla de negres que acaben de collir cotó, això és així, i que estan a l'església cantant les seves lamentacions.
Ei, doi, mira, just ho has dit tu i m'ha sonat molt encertat, però no estava construïda pensant en baixar per esperit gospel ni res, però ell té molta retirada ara que ho dius. Jo aquí vaig fer més una cançó de tall molt clàssic, amb sostres acords, punto, i una melodia molt bàsica i molt senzilla. I al millor això, i clar, també passa que com que la canten aquest coro d'amics que fan de borratxos, també li dona aquest punt d'iglesi, no? Així com de cerimoni.
D'embriaguesa, en aquest cas, ja, espiritual, no? Aquesta proximitat que segurament sempre mos dona doncs, els esperits, precisament.
Sí, els esperits, però bueno, en aquest cas, l'esperit de l'alcohol.
Sí, això ens referia. Escolta, estava aquí jugant semànticament. Escolta una cosa, fas feina en una llibreria ara. Això està bé. A mi això és molt inspirador, perquè els que som cul de mal asiento, com es diu malament en català, o som uns belluguets, doncs fem feina de moltes coses. Tu estaves, portaves anys treballant perquè, en fi, ets un creador, doncs, de música, de cançons, de narracions, però has de guanyar-te la vida, doncs ho estàs fent a l'Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca, la PAEMA, i ara has agafat una llibreria. Que guapo, no?
Sí, que guapo i que romàntic i tot això, però no deixa de ser un negoci i no deixa d'estar exposat en el xerat voluble de gent que pugui passar i que pugui entrar. I és una llibreria petita, és de poble. Tenim aquí un pot de tot, infantil, i tenim bestsellers i llibres que nosaltres no llegiríem, per entendre'ns. I clar, te trobes pues, que estàs intentant moure una literatura, uns llibres que són els que jo m'agraden i els que recomano d'una que me donen una oportunitat, però també i això és la part guapa, però llavors hi ha la part prosaica, no, pragmàtica, que és que vas venent el que la gent te demana.
Ja. O sigui, tu intentes, doncs, perquè han sortit com una dotzena, una quinzena de... en els últims 12-15 anys han sortit, doncs bé, un parell o tres dotzenes editorials, tant en català com en castellà, que han revolucionat una miqueta el panorama literari, que podem fugir una miqueta dels grans títols i tot el màrqueting que va associat, doncs, a les grans cases editorials monopolístiques espanyoles, i han obert com una escletxa d'aire fresc en tot aquest àmbit, molt, molt guapo, i suposo que tu vols també, doncs, tenir, doncs, aquests volums, aquests textos, a vegades que la gent sovint, precisament encara ara, ve a demanar-te, doncs, els grans títols, best-sellers, i suposo que la tasca d'un llibreter també és amb tota la humilitat del món, educar, no?
Sí, educant aquell que vol ser educat. I en venen, i aquests passes molt de gust, de gent que diu, mira, no sé què vull, però me fan llegir cosa que sigui així o així de sa. I això és el millor. O sigui, si m'entrassen 10 cada dia així a la llibreria, jo m'hauria plenament recompensat. Què passa? Tu ets un home que llegeix, jo som un home que llegeix, però... I la gent, en general, llegeix. El que passa és que per arribar ja a un cert coneixement d'editorials ja rares, de tirades concretes, d'autors emergents que poca gent coneix, i això, doncs això té un públic molt escàs. I clar, la nostra feina és estar al cas i quan compres l'oportunitat dona-li sortida. I amb això estem, i això és una de les tasques principals de la llibreria, efectivament.
Molt bé, doncs molta aventura, molta sort amb aquesta llibreria. Sabem que els marges per un llibreter, doncs, sempre són limitats. Has de vendre uns quants de llibres per fer un jornal. Tant de bo, doncs, els puguis vendre i que la gent llegeixi més i millor, que és important. Escolta'm, i perquè sí, perquè es pot llegir pitjor o millor. O sigui, de vegades la gent diu, no, sobre gustos no hi ha res escrit. Disculpa, sobre gustos fa 2.000 anys que estem teoritzant. Escolta una cosa. El teu llibre, quan el llegeixes, em recorda, fa cosa d'un any, llegia el que és la biografia d'un altre creador de cançons jove, en aquest cas nascut al 79, és en Pete Doherty, el que havia estat al capdavant dels Libertines. Un personatge que, si una cosa té, és que sap també escriure molt bones cançons en anglès. Ara les està escrivint ell sol i ha fet una... I em recorda molt aquesta manera, doncs, d'escriure frases sense tampoc haver-hi, doncs, idees, no? Idees, frases seguides, seguint també potser un fil cronològic, de vegades, però que no vol explicar una història amb inici final o que hi hagi, doncs, que sigui rodona narrativament, sinó que és com una tempesta d'idees a raig, com tu fas una darrere l'altra. Com ho has fet, això? Com t'has plantejat escriure aquest Consolacions?
Xerrant del llibre, entenc.
Sí, del llibre.
No, del disco. Doncs mira, això va sorgir llegint una autobiografia que va fer en d'això, en... què li diuen? El surrealista, en Luis Buñuel, va fer un llibre que se deia Mi último suspiro, que el recomano, perquè en el final del llibre té un capítol que diu ara, després d'haver-vos xerrat de tota la cosa xerrat, ara vaig a fer una cosa que me diverteix molt. Què és dir-vos? Què és el que m'agrada i què és el que no m'agrada? I se posa allà sense cap ordre ni sense cap criteri, no, més enllà d'aquest, a dir les coses que li agraden i les coses que no. M'agraden els bastons d'espada, m'agraden les taràntules, o dir aquest escriptor, o dir no sé què. I ho vaig trobar tan gustós, tan imprevisible i tan divertit, tan suggerent, que jo em vaig dir, ostres, jo faré el mateix. I això, i res, mai posar així a escriure, com, i me sortia com una espècie d'autobiografia. Llavors, llegint altres coses, na Lucy Ellman té un llibre que es diu Patos Newburyport, que és un llibre de 1.100 pàgines que no té cap punt i part. És com una espècie de diàleg intern. Uh-huh. I també, no? Com que va pegant de banda a banda i també vaig trobar molt bo. Llavors també n'hi ha un altre que es diu Agua y Jabón, que és un petit assaig de la Marta Riesel, on xerra de ses, de temes de llocs, de moda, de personatges que ella, pues, per un motiu o altre, han creat atenció. O sigui que, al final, jo me sent molt atret per aquest tipus de, mit, de llibres que són una miscel·lània, que són molt rics, que són molt diversos i que no cerquen tenir una trama, perquè no és la intenció. I així m'ha sortit aquest el vaig començar a escriure fa anys. Primer vaig escriure moltes pàgines perquè tenia moltes coses a dir i després el tenia allà sempre mig encès i cada vegada que se m'ocorria una idea, pues, pum, s'anava cap allà. Fins que va ser el moment de publicar-ho. Si no, encara li aniria ficant idees i pensaments eternament.
Mm-hmm. Doncs és molt bo de llegir, o sigui que... Com totes aquestes... Tu dius que parles que tenies notes i tal. Sempre vas amb llibreta i boli o fas servir el mòbil? Ja ets més pràctic en aquest sentit.
No, mira, no. El seu mòbil... No sé per què tinc certes reticències. Utilitzo-lo per guardar idees. No, sempre tinc qualque bocí de paper i un boli a mà i l'apuntava allà. A més, ja l'apuntava tal com la volia escriure. Perquè a vegades passa que fa molta gràcia una idea i en el moment en què la tens pràcticament ja te surt la manera en què l'escriuries. Mm-hmm. Però si dius, bueno, l'escriuré d'aquí un parell d'hores i apuntes la paraula clau o això, llavors sempre tens la sensació de que no ho estàs dient de la manera més espontània possible. Llavors el que feia molt de pit era ja apuntar la oració tal com havia de sortir en el final.
Escolta, és una manera d'entrar dins teu, Miquel? De vegades creiem que, doncs, havent vist el documental de la teva relació amb ton germà o havent, doncs, escoltat les teves cançons, a vegades un pot pensar, doncs, que sí, que ja coneix una miqueta en Miquel Serra, però amb un llibre així, veient doncs, tots els teus interessos, sabent la teva opinió d'ells, sabent les teves impressions de coses, és una manera de conèixer-te prou bé?
Sí, jo crec que sí, que de la manera que m'he posat més pel que veig. Saps què passa? Que en aquest llibre xerra de tot, o de moltes de coses, sí. I també dels meus aspectes més oscurets. Mm. I jo crec que quan coneixes una persona és quan saps també de les seves, el seu posicionament, que no sempre se mostren perquè no són aquells que un desplega per tot, els seus malvicis, els seus desitjos ocults, els seus malifetes i tot això, no? Llavors, jo quan qualcú me conta aquestes coses, tinc la sensació de que estic més proper a aquella persona. I com que jo no sé escriure de res que no sigui damunt el meu entorn, damunt les meves vivències, com jo les visc i tot això, doncs això és el llibre que, això és el llibre que ha sortit. Una espècie d'autobiografia, però que no té ànim d'autobiografia.
Diu, mira, llegiré un tros que em va... Mira, que el tinc aquí guardat. Diu, m'agraden tots els artistes que nomen Paul.
Ah, sí.
Paul McCartney, Paul Klee, Paul Auster, Paul Simonon, Paul Newman, Paul Stanley, Paul Gascoigne, ho era, mig artista, Paul Gauguin, sí. Paul Theroux, Paul Celan, Paul Bocuit... me record constantment que jo pertany a la massa. El meu present dura un o dos segons, després ja és passat. A vegades entro dins les esglésies cercant pau i la hi trob. La padrina Sansó me va contar que havia vist aquella pel·lícula de Nidcock. D'aquí padrina Nidcock, en Hitchcock. Una altra foto, una parella passejant per un passeig vora la mà amb el pare portant el fill a les espatles i l'instant just abans d'impactar el nen amb un vidre elevat dalt un portal que ningú ha vist. I continuar. Aquesta és la manera que llegireu en Miquel Serra en aquest llibre. Paul Gascoigne, t'agrada el futbol, Miquel?
No especialment. Saps que teníem una banda amb uns amics que ens deien Paul Gascoigne i el millor d'aquella banda era el nom, perquè era brillant.
Home, a mi m'agradava molt en Paul Gascoigne com a jugador de futbol.
Sí, era molt bo.
A mi un tio que fes 1,60, que tenia panxa i que era així com un petit barril i que driblava tothom amb aquella classe.
Exacte.
I passava la pilota. I era un jugador que pareixia que havia de ser lent i era ràpid amb la pilota als peus. Era l'únic que, pobre, doncs, ha tingut mala vida. Però és que hi veig moltes referències. També dius això, no? Vas néixer el mateix dia que Pelé. No? O sigui, referències futboleres.
Futboleres, però no d'un entès de futbol, sinó d'un que està dins aquest ambient amarat de futbol i que hi ha coses que li acaben arribant. En Pelé, jo mai vaig veure un partit de futbol d'en Pelé.
Ja.
El que passa és que ja el meu padrins, en el taller, hi havia un retall d'en Pelé. No? I jo, pues, sempre en Pelé vaig tenir... en ment, perquè mai que s'assabentava que havia nascut el 23 d'octubre, com jo. I la d'en Paul Gascoigne, és que és molt graciós aquest home, és un cas únic, és el que tu dius, pareixia un hooligan que havia botat en el camp i que, saps? Perquè pareixia que duia aquesta pell de tio que veu, aquesta panxeta en el final, i era genial un home així dins un camp de futbol.
Per cert, Paul McCartney, és la teva imatge de WhatsApp.
Sí. Mem, un Paul McCartney per jo està a una altra dimensió. Per jo no està aquí de faraó. Aquest home és insuperable. És insuperable a nivell creatiu i a nivell interpretatiu. Jo no dic que dins els Beatles l'Ere McCartney estaven en igualtat de condicions, eren molt bons tots dos, eren increïblement bons tots dos, però sempre m'he sentit subjugat jo per McCartney, per aquesta versatilitat seva, per aquesta manera de cantar, de tocar el piano, de tocar el baix, sobretot. És un personatge fascinant, és el que més venera dins el món artístic.
Molt bé, escolta, consolacions llibre i consolacions disc. Es diuen igual, economitzem una miqueta les paraules, però dius que no estan vinculats.
No. És que, de fet, el llibre havia de ser el llibre que acompanya el disc, però tot d'una vaig veure que era massa gruixat i que no podia ser. I llavors vaig pensar fer-ho al contrari, fer un llibre i que inclogués el disc. Però els de Samoll m'han dit que no, que havien tingut males experiències amb això de llibres disc i que ells s'estimava més publicar més el llibre. I però jo ja duia la idea de fer-ho tot a la vegada i ja vaig dir, li posaré el mateix títol. I així una cosa recolza l'altra, saps? Perquè si xerrant el llibre, pues, sempre xerrant el disco i viceversa. No tenen massa relació, a part de que s'han fet més o manco en paral·lel durant el mateix període de temps. i que li he posat aquest tipus de consolacions perquè les dues coses venen a ser aquestes consolacions. Són activitats que jo encara me generen molt de plaer i que me distreuen d'altres activitats que estic obligat a fer i que, no, i que són pues, més feixugues de dur, saps? I que no te creen, i que no te proporcionen cap plaer, a marge de que són necessaris per dur la vida que duim. Llavors, per jo, fer aquestes cançons, escriure aquest llibre, ha estat un plaer, ha estat un consol, i m'imagino, o voldria, que també ho fos per la gent que ho escolti, que passi una bona estona, i que consideri que ha estat un temps ben empleat.
Escolta, Miquel, en aquest disc, Consolacions, la teva veu, les teves cançons, la teva veu inconfusible, i guitarra i poques coses més, i poca cosa més. Venies de, també en el penúltim, la Salles i Arte, ja agafaves una miqueta aquest camí, amb algun instrument més, però venies a fer discos de cançons més poperes, amb bateria, amb baix, amb guitarra elèctrica, i ara has tornat a això de la guitarra i la veu. Això com va? Depèn de l'estat d'ànim, com va?
Mira, això va en funció de l'estil de la cançó, per començar. Dins d'aquest disc està ple de cançons, i la majoria de cançons no se podrien haver defensat en banda perquè hagués estat sobredimensionada la cançó, ja. i no ho demanaven. També ha estat que la banda com a tal s'ha anat com a perdent els ànims i perdent els membres. La bateria, això que sempre havia comptat, en Miquel se'n va anar a viure a Catalunya, el baixista Michael de cada vegada tenia menys temps, el Corra també, que era guitarrista. I jo tampoc tenia les ganes que tenia abans d'embarcar-me, d'anar-me en una setmana a gravar un disco pel món i estar fora de casa nostra. Bé, en fi. I llavors, tot era molt més senzill enfocant les cançons des d'un punt de vista casolà. I amb en Jorra va venir a quatre pistes, en cinta, i van gravar les cançons així, que com que era una novetat, també va ser un estímul. De fet, sempre han gravat allà en l'ordenador, en la pantalla, etc. I fer-ho així era guai. Men, me disculpes un moment.
Sí, Miquel, per favor.
Un instant.
Deu tenir alguna emergència, algun gatiu o... Què dius, Pep? Agafa el micro, digue'm, quina és la teva teoria, quina és la teva hipòtesi?
Bueno, no és una teoria, és que està a la llibreria, estarà atenguent algun client.
Ah, d'acord.
Clar.
No volem que perdis cap venda, Miquel?
És que sonava el telèfon, feia dues repicades que estigui sonant i he dit, hòstia, vaig agafar-lo, men, que volen.
No. Tenim aquí el nostre tècnic, en Pep Joan, que és realment... en aquest cas, doncs sempre molt lúcid i entès la situació abans i tot que la pogués veure. Escolta, doncs res, ja m'ho anem acomiadant. Creus que...
No, sorprèn.
El vindràs a defensar aquí a Formentera o no, aquest disc? Bé, això que es diu defensar, que és una manera de parlar que
defensar, no sent... Defensar. El veig difícil, perquè primer ningú m'ho ha reclamat. I llavors...
Ja, t'ho reclamem aquí a Ràdio Illa, vine aquí a l'estudi. Ja farem, pagarem el bitllet o anirem a parlar cultura d'aquí del Consell perquè et portin aquí.
Bueno, mem, clar, jo ara m'he fermat bastant
claro.
Un horari comercial d'una llibreria.
Ja.
I va, que allà on m'ho demanen, però també dic, per favor, men, que si he d'anar a un puesto que valgui la pena, que faci un altre concert, que s'ajustin un poc a un horari, que millor... Bueno, no ho sé. No, antes jo tenia més llibertat fent de tècnic agrícola, i ara aquí a la llibreria, clar, no me'n puc anar quan vull. Això està clar. Però, vaja, no vull deixar de fer concerts i si me reclamau per Formentera vendré, evidentment.
M'han de deixar aquí, escolteu en Miquel Serra en aquest darrer disc, com tots els discos que he anat traient abans. Aquest és el disc Consolacions. Pareu l'orella a les lletres, per favor. I després doncs, també podeu llegir per Nova Editorial, Moi Nova Editorial, aquest Consolacions, Miquel Serra, on, en fi, el que us teniu molts interessos, sereu saciats, perquè toca, menciona, esmenta mil idees de mil àmbits diferents i tot relacionat doncs, amb el seu trànsit vital. Miquel, gràcies per haver-nos atès a la Ràdio Pública Formentera.
Moltíssimes gràcies per pensar en jo i cridar-me. I te volia demanar una cosa. Tu, en el teu, també, la teva foto a WhatsApp, estàs en 4 llibres, però com que estan... una imatge, sembla una imatge especular, no he pogut veure quins llibres eren, tot i que me sonaven les portades. Quins són?
Ara, espera un moment, això va ser... això va ser un dia que estava aquí a la ràdio i és una de les coses més maques que hi ha quan t'arriba el carter i et porta els llibres. Ara últimament estic comprant més a la llibreria, doncs aquí, els demano aquí a la llibreria, però normalment, doncs, o ve alguna llibreria d'Eivissa o a la central de Barcelona que fan tenen un... en aquest cas un servei d'enviament molt bo, doncs t'enviaven uns llibres. En aquest cas són un llibre de Sajalín, que és una editorial que m'agrada especialment, bé, dos llibres, un d'un autor iugoslau que va passar molt de temps, va emigrar als Estats Units i va passar molt de temps, iugoslau, de fet era Bosnia i Sarajevo, a un manicomi a Sarajevo, també és un diari...
Ah, exacte, que és el temps aquí, Cartes des del manicomi.
Correcte.
Sí.
Aquest és molt xulo, i també tinc, en aquest cas, n'hi ha dos de Cantilado, un d'ells, espera que no l'estic veient bé, però bueno, ja t'ho explicaré per aquí,
vale.
Miquel, moltíssimes gràcies per haver-nos atès una volta més.
Vinga, a vosaltres. Molt bé.